Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet, seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les 12 del migdia obrim en aquest punt horari com cada dia l'actualitat d'àmbit local, fent un repàs en format de breu als temes que tractarem a l'informatiu d'avui. Avui parlarem del procés de preinscripcions escolars a infantil, primària i secundària. Últims dies per aquest tràmit de cara als nous alumnes del curs vinent 2020-2021. I fem referència, amb reiteració, en la mesura que aquests últims dies es pot fer la preinscripció també de forma presencial. Per aquells que hagin tingut algun problema, que no hagin pogut o que no els hi hagi anat bé la forma virtual o telemàtica, a partir d'avui i fins divendres poden fer-ho de forma presencial, mantenint, això sí, totes les mesures de seguretat higiènica a causa del coronavirus. Aquest serà el tema d'obertura, però parlarem també de serveis que van reobrint, ni que sigui tímidament. Avui parlarem, per exemple, de la Biblioteca Pública Víctor Català, que reobrirà a partir de dimarts vinent el servei de préstec i devolució de llibres. Això serà el primer servei que reobrirà. De moment, aquesta setmana el personal ja ha començat a treballar de forma presencial altre cop al centre, i aquesta setmana s'ha agafat de marge per poder adaptar tots els serveis a les mesures de seguretat que s'han de preservar. Notícia de caire polític. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala considera que l'economia local depèn en excés del turisme i els serveis. La seva portaveu aposta per repensar-ho el més aviat possible. Ho explicava Edna Estrems a l'entrevista d'aquesta setmana a la Casa de la Vila. Esports, un dels clubs que ha seguit pedalant durant tot el confinament més estricte ha estat el club ciclista Esquena Pelats. Ho han fet des de casa, connectats virtualment entre ells. La bicicleta la van poder treure al carrer el 2 de maig, però sense sortir del terme municipal. No ha estat fins aquesta setmana dilluns quan han pogut ja sortir del municipi i recuperar rutes una mica més llargues. Avui recuperem la columna d'educació que fem habitualment els dilluns, però que per motius tècnics aquesta setmana hem hagut de posposar fins avui dimecres. És el torn de l'Institut El Padró, una columna que ens explicarà la Margarita Vidal. I meteorològicament parlant, Sergi Corral ens apunta a unes diades de ple estiu amb cel serè i temperatura cada cop més alta. Per completar informatiu, un lliurament més dels escalencs confinats pel món. Avui ens n'anem fins a Colòmbia, fins a la ciutat de Cali, on hi viu des de ja fa uns anys en Jaume Batlle. Ell ens explica què és el que més el preocupa de la crisi, els aspectes socials, de fet, els aspectes socials que generaran amb el coronavirus, i entén que no es publiquin dades reals d'infectats i morts. Ens ho explicarà per què ho entén, per què creu que ha de ser així en els confinats d'avui al final de l'informatiu. Ara són les 12 i pràcticament 3 minuts i mig. I ara el que ha d'engegar és l'aigüera, el més calent de l'aigüera, amb la Cristina Cantal. Tot a punt, Cris?
Molt bon dia, doncs sí, tot a punt. Avui, doncs, com sempre, farem primer un repàs per l'actualitat i les seccions habituals del Més Calent a l'Aigüera. I avui hem d'acomiadar a una confinada, podríem dir, perquè la Berta Serrat, la fisioterapeuta i també osteòpata que ens ha acompanyat durant aquesta primera part, no?, del confinament perquè ens mantinguéssim actius físicament, doncs ja ha tornat a treballar i avui acomiadem la seva secció, però sabrem com estan vivint la tornada als centres de fisioteràpia.
Vaja, també se'ns acaba consultori de fisioteràpia.
Sí, no passa res, alguna
també
cosa farem.
També
cosa
que m'anava poder fer aquesta fisio des de casa, sense haver-me de despalçar gaire. Hasta sembla que estic més tonificat, que estic més ben posat, que la postura del cos me va millor, que m'he mogut, vaja.
Sí? Podrem anar lluint figureta a l'estiu o no?
Me veuràs quan surti.
També farem literatura amb en Juanjo López, amb les seves històries entre tintes, que ja sabeu que sempre ens fan recomanacions, perquè doncs anem ampliant aquesta llibreria que tenim a casa i que ha sortit per totes les videoconferències, Bel? Si t'hi has fixat, tothom té una llibreria a darrere. Farem sons de taverna amb en Joan Brugués i acabarem viatjant amb el Centre de Documentació Històrica i Recerca de l'Escala per parlar d'una malaltia que també va atacar l'Escala ara fa uns anys. Ho descobrirem, doncs, si us quedeu amb mi fins al punt horari de la una, que donarem pas després a l'informatiu.
Vinga, doncs, som-hi. Moment d'aigüera. Cristina, a les teves mans.
Engeguem programa.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 20 de maig. Els mesos van passant ràpidament, ens anem encarant ja a l'estiu i la temperatura i el sol ho denoten, Ja veiem i ja sentim aquesta temperatura més estiuenca, que ja tenim ganes de que arribi. Ja sabem que serà un estiu segurament diferent, segurament el més anecdòtic del que viurem o del que hem viscut fins ara. Però bé, aprofitar aquest sol, aquest bon temps, doncs no és mala idea. Ja sabeu que doncs al matí podeu sortir a caminar, podeu sortir a fer esport, ara a la tarda doncs ja també podeu anar a comprar. Vull dir, a poc anem tornant una mica a la normalitat. I avui, doncs, aquest dimecres, com heu sentit, us tenim preparat un gran programa i, com sempre, comencem mirant el cel i veient què ens explica el nostre meteoròleg de capçalera, en Sergi Corral. Obrim el bloc El Temps a l'Escala i avui veiem aquest titular: situació totalment plàcida, cel serè i ambient cada cop més estiuenc. El que dèiem, Per aquest dimecres 20 de maig ens esperen unes temperatures màximes d'entre 27 i 29 graus i unes mínimes entre 18 i 20 graus. Amb un cel serè tot el dia, només amb alguns senyals de tramuntana de matinada, amb un ambient càlid més d'estiu. I el vent encara bufarà tramuntaneta de força 2-4, però només a la matinada i una mica al matí. A migdia, doncs, ja anirà tombant cap a marinada de llevant fluix i més cap a xaloc a mitja tarda. Al vespre calmarà. I l'estat del mar, arrissada tot el dia. Tenim bandera verda i 18 graus pel que fa a la temperatura del mar. Això és el que ens espera per avui, però què ens espera per demà, per aquest dijous 21 de maig? Doncs les temperatures es mantenen, Tindrem unes temperatures màximes d'entre 27 i 29 graus i unes mínimes entre 15 i 17 graus, amb un cel serè tot el dia en una jornada sense ni un núvol. Es consolidarà ben bé aquest ambient d'estiu. I el vent, garbí molt fluix de matinada amb marinada de xaloc a migdia i migjorn a la tarda de força 1-3, i el mar també arrissada tot el dia, es manté la bandera verda i els 18 graus pel que fa a la temperatura del mar. Moment de fer un repàs a l'actualitat del dia que porten les portades dels diaris d'avui. Doncs comencem, com sempre, amb els de proximitat, amb els diaris gironins, i comencem amb el diari de Girona, que avui ens diu que el nou estat d'alarma serà de 15 dies fins al 7 de juny. El govern, que pretenia un mes, pacta dues setmanes amb Ciutadans i negocia un difícil acord amb Esquerra Republicana. I a la fotografia principal el que veiem són les parades del mercat de la Devesa, amb aquest titular: queixes dels marxants per les limitacions al mercat de la Devesa. Recordem que només hi poden assistir el 25% de les parades. Fem el salt a l'edició gironina del Punt Avui. Veiem aquest titular: pròrroga per a Sánchez. Es torna a abraçar Ciutadans per allargar 15 dies d'alarma i diu que no descarta demanar encara una sisena pròrroga. I hi ha un segon titular, diu: confusió per l'obligatorietat de les mascaretes. Els missatges contradictoris han desconcertat els ciutadans. Els experts alerten que també cal mantenir les altres mesures. I la fotografia principal avui és precisament una mascareta. Això és el que ens acosten els diaris gironins, però i els rotatius d'edició barcelonina? Doncs anem a veure-ho. I comencem per La Vanguardia, que obre amb aquest titular: Sánchez cedeix i limita la pròrroga de l'alarma a 15 dies amb el vot de Ciutadans. L'acord amb la formació taronja relega Esquerra Republicana, que posa en qüestió el seu suport al govern central la resta de la legislatura. Ja veieu que és el titular del dia, eh? I anem a la fotografia principal, on veiem una llibreria amb persones a dins i amb aquest titular: les llibreries reben l'alta. Fem el salt al Periódico, que ens diu que Sánchez cedeix amb Ciutadans i prorrogarà només 15 dies, eh? Seguim en la línia i a la fotografia principal ens situem a la platja de Barcelona, on veiem aquí unes quantes persones, alguns amb neoprè, alguns no, a punt de fer esport, i amb aquest titular: Barcelona s'enreda amb les platges. Esportistes al Bogatell, ahir és el que estem veient en aquesta fotografia que us dèiem, després que l'Ajuntament cancel·lés el seu pla de permetre prendre el sol. I finalment el diari Ara ens diu que Sánchez pacta amb Ciutadans i s'encalla amb Esquerra Republicana. I a la fotografia principal ens n'anem a les aules, eh? I amb aquest titular: mestres amb mascaretes. Els mestres i els alumnes hauran de portar mascareta i per primària seran grups de 13 alumnes, per secundària de 15, eh? És segons el que va fer saber ahir el Departament d'Educació. El que veiem a l'imatge és una escola de la Catalunya Nord just ahir mateix. Això és l'actualitat del dia. Ara ho anem a amenitzar amb una mica de música. I sabeu què? Que de confinament n'han sortit grans temes. Això ja fa dies que us ho diem, però és que n'han sortit fins i tot de mans de l'Orquestra Meravella. Escoltem.
Com naveguem
algun lloc a l'horitzó, l'amor m'està esperant.
Si jo pogués volar molt alt i ser al seu costat junts per sempre.
It's beyond the stars, it's me and beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore,
we'll kiss just as before.
El més calent a l'Aigüera.
I després d'aquesta amenització musical engeguem la segona part del programa on descobrim sempre els sants, els aniversaris del dia, també les notícies del que passava fa anys a l'Escala, el nostre refrany, doncs ja ho sabem, aquest apartat on compartim fins i tot curiositats. Comencem com sempre amb el santoral i avui veiem que Sant Bernardí de Siena, Sant Balardi i Santa Basilissa. Si és el vostre sant, moltíssimes felicitats i anem també a fer un repàs d'aquests personatges famosos que també compleixen anys, com tothom, el temps passa per tothom. I avui hem de felicitar a una de les grans, molt, molt grans. Hem de felicitar a Cher, en fa 74. No deia allò de grans per edat, eh? És aquesta actriu, cantant, compositora, la podem recordar, per exemple, de Burlesque, on fa un gran paper. Moltíssimes, moltíssimes felicitats i gràcies per a totes aquestes petites perles i joies que ens has regalat al llarg de la teva carrera. També felicitar a José Mujica, que en fa 85, aquest expresident d'Uruguai, i finalment a Albano, que en fa 77, aquest cantant italià, que també té magnífics temes. Són els aniversaris del dia i des d'aquí, des del Més Calent a l'Aigüera, ja sabeu que també felicitem sempre els oients, eh? Si avui feu anys, doncs a celebrar el vostre aniversari de la millor manera. I ara el que farem nosaltres és anar a veure curiositats, és anar a ampliar coneixements, i avui ens hem de situar al 1980, hem de retrocedir 40 anys en la història. Perquè sabies que el 1980 en un hospital de Las Vegas es va suspendre diversos treballadors per apostar a quina hora anaven a morir els pacients? O sigui, una d'aquelles coses doncs, que a nivell ètic això no s'hauria de fer, eh? O sabies que el 1879 va ser introduïda a Estats Units una substància per tractar l'addicció a la morfina? Es diu cocaïna. Doncs sí, ja ho sabeu, el 1879 i va ser, doncs, per tractar l'addicció a la morfina. A vegades és pitjor el remei que la malaltia, eh? No ho sé segur, la veritat. I finalment, sabíeu que cada vegada que Beethoven s'asseia a escriure música es posava aigua freda sobre el cap? Tots els genis tenen els seus mètodes i millor mira que no siguin vinculats amb drogues, eh? En aquest cas, es posava aigua freda sobre el cap, suposo que per refrescar les seves idees. Són aquestes curiositats que descobrim dia a dia i també descobrim què passava a l'Escala ara fa un any i ara en fa cinc. Anem a descobrir quin era el titular de Ràdio L'Escala ara fa un any, doncs era aquest. La Fira Arrels del Vi de Sant Martí d'Empúries escalfa motors amb el tasta cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2019. Les categories participants són el millor vi blanc, negre, rosat i vi dolç. I així sonava l'informatiu.
Arrels del Vi ha escalfat motors amb la celebració a les ruïnes d'Empúries, al Tasta Cegues, on els sommeliers han escollit els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2019 en les categories del millor vi blanc, negre, rosat i dolç. Enguany són 20 els sommeliers qualificats que han avaluat els vins en les tres fases: visual, olfactiva i gustativa. Els tastadors escollits i seguint la dinàmica habitual són de l'Escala, tot i que aquest any, com a novetat, n'hi ha de procedents de la província de Girona i de Barcelona. La presentació dels vins guanyadors es farà el 5 de juny i tots ells es podran tastar durant la fira. La DO Empordà ha tancat un any rècord amb gairebé 6 milions d'ampolles venudes, un any en què s'han rebut un gran nombre de reconeixements que han consagrat la DO Empordà en un mercat tan competitiu com és el del vi. El director del TAS, Rafael Sabadí, s'ha mostrat orgullós per la feina realitzada durant tots aquests anys pels cellers empordanesos.
Tot l'Empordà està al millor moment de la seva història, és un moment fantàstic. Ara estem sembrant el que hem cuit durant molts anys, són molts anys d'esforç, de treball, de rigorós treball, i jo crec que aquí la sort dels prescriptors, però sobretot dels elaboradors. Els elaboradors han fet una feina fantàstica durant 15-20 anys, podríem dir.
Això és el que passava ara fa un any, i ara en fa 5 aquest era el titular. Èxit de participació a la primera de les sessions de cuines de la Mediterrània, una nova activitat organitzada des del Maram. Itàlia va ser la protagonista de la primera sessió. I així sonava l'informatiu.
El dissabte engegava una nova activitat gastronòmica des del Centre d'Interpretació del Peix, el Maram. Sota el títol Un vermut per a la Mediterrània, es presentava la primera de les quatre sessions programades al llarg de l'any d'aquesta activitat, que pretén fer un recorregut per les diferents cuines que trobem al voltant del mar Mediterrani. Itàlia va ser el primer país escollit per dur a terme la demostració de diversos menjars típics de la zona, essent els antipasti o els aperitius els protagonistes de la jornada. Es va comptar per l'ocasió amb Oriol Solana i Timo Volke, responsable i xef de la pizzeria Dolce Vita de l'Escala. Una activitat que va acollir una vintena de persones a la cuina del Maram per poder seguir en directe les receptes proposades. Tània Ors, responsable del Maram L'Escala.
Doncs molt bé, la veritat, he tingut ple, quasi 20 persones, i i encantats. La veritat és que la col·laboració amb la trattoria restaurant La Dolce Vita ha sigut molt, molt bona. S'ho han treballat molt, han fet un dossier amb tot molt ben preparat i la gent ha quedat encantada. I bé, ara tenim una continuïtat d'aquestes activitats perquè doncs ara al mes de juny tindrem la segona, que serà més aperitius tapeo d'aquí, de Catalunya.
I ara que ja hem viatjat en el temps, és moment de posar-hi un toc de cultura. Ja sabeu que sempre ho fem amb el refrany, amb la dita del dia, que avui diu el següent: ahir pastor i avui senyor. Què ens diu? Doncs es diu com a crítica, no?, de qui ha progressat socialment o econòmicament, i sempre amb aquest sentit de progressió, d'anar de menys a més, no? Ahir pastor i avui senyor. És una mica, doncs, aquests passos que es poden fer a nivell, doncs, quan un avança a la societat. És el que ens ve a dir el refrany del dia, i ara anem a fer un repàs per als Premis Enderroc. I mira, avui parlarem d'un artista que no fa gaire que ha sortit del forn, podríem dir, però que ja porta acumulats ni més ni menys que 3 Premis Enderroc i ha conquistat a tot el món. Estic parlant de Rosalía, que crec que ha fet molt benefici al català, a part del cumpleaños, però que crec que això és buscat. I avui l'escoltem perquè té acumulats 3 guardons dels Premis Enderroc: a millor artista en llengua no catalana el 2019 i 2020, i també millor disc català en altres llengües 2019. Escoltem, doncs, un dels seus grans temes. A veure, el coneixeu?
La Rosalía. Que yo sé que nasco per ser millonària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir només vull veure bitllets de 100, 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money man, només vull veure bitllets de 100, fucking money man, 100 del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària, que em tanquin al Louvre així com al mapa.
Fucking money la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos jo pas corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Porto dos o de mars, fets amb el cobert de diamants, i un bloc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè moure els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampan, tot tinc botelles, vaig i juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
100 del dòlar dintre la ment.
Fucking money, la mixta. Fucking money, man.
Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
100 del dòlar.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Confina't actiu amb la fisioterapeuta Berta Serrat.
El confinament va fer aparèixer noves seccions a la Higuera i la desescalada fa que les anem acomiadant. La fisioterapeuta i osteòpata Berta Serrat ens ha acompanyat durant aquest confinament, donant-nos molts bons consells per mantenir-nos actius físicament. Berta Serrat, bon dia.
Hola, bon dia, Cristina. Bon dia a tots.
I ara, doncs, ens hem d'anar desconfinant, Berta?
Ja toca. Bé, ens desconfinem perquè ens toca tornar a treballar i agafar una rutina dintre del que podem, i per tant això fa que no podem dedicar tantes hores al teletreball o al treball en línia.
Mm-hmm. Tu ja has tornat a treballar. Com ha estat aquesta tornada? Perquè realment en el món de la fisioteràpia és contacte directe, per tant ha de ser complicat.
Sí, de fet, nosaltres podíem, com vam explicar el primer dia, podíem, en teoria no havíem de per què tancar 100%, Sí que és veritat que durant tot el confinament ens van recomanar que estiguéssim amb serveis totalment mínims i urgents, com que nosaltres no tenim serveis totalment urgents, és a dir, no és de vida o mort, la majoria de pisos van decidir tancar i a partir del 4 de maig molts dels centres ja van optar per obrir, tot i que alguns altres hem anat esperant a veure com estava la situació, perquè el 4 de maig en el meu cas jo encara veia que era molt d'hora i que no tenia clar si tornaria a haver un rebrot o si realment podríem obrir amb seguretat per als pacients i per nosaltres mateixos i les famílies, i jo vaig obrir a partir d'ahir.
Per tant, ara ja estàs activa i suposo, doncs, que amb totes aquestes mesures de seguretat, no? Explica'ns una mica com esteu funcionant els centres de fisioteràpia.
Bé, hi ha molts centres diferents i cada centre funciona una mica com pot, adequant-se a la situació. En el meu cas, jo em dedico a consulta privada. Tinc la sort de poder veure pacients cada hora, regularment i normalment. En aquests dies el que estic intentant, sobretot aquesta primera setmana i la segona, és veure els casos més urgents. Vaig fer una llista de la gent que estava pitjor i anirem passant fins que arribem els que estiguin millor. I el que fem és els citem cada hora 20, hora 30, els que estan més junts cada hora i quart, que són gent que no és... Bé, que sabem que no necessitem tanta estona. I el que faig, bàsicament, és... Bueno, els cito, quan arriben, per suposat, sempre primer el gel. Després, a més, els demanem sempre que portin mascareta. Si no, jo sempre en tinc a la consulta per donar-los si necessiten. I l'han de portar durant tot el tractament. A més, la seva roba i coses que portem de fora els hi fem posar dins una bossa. I quan entrem a consulta hem hagut d'adequar tota la consulta també. Nosaltres hem vestit que com pràcticament com submarinistes, cosa que fa que passem bastanta calor. Portem una bata bastant llarga, portem pantalles, mascaretes, alguns fisios han optat per posar-se ulleres en lloc de pantalles, d'altres mascaretes més dures, mascaretes més toves, però en definitiva hem de portar ulls, boca i tot el que podem tapat.
T'estava escoltant i la veritat és que només d'imaginar-te amb tot aquest vestit d'astronauta, podríem dir, també doncs amb la calor que ja està fent aquests dies, venen uns temps complicats, eh?
Sí, és divertit. Jo he de dir que m'ho imaginava molt pitjor. Quan abans de començar, tots els companys que havien començat em deien, ostres, que és molt dur, ho passes molt malament, tens molta calor... Jo he triat un tipus de bata que sigui bastant lleugera i a sota portem tiretes i portem pantalons bastant lleugers. I a més, hem optat per ventilar... Bé, hem optat i a més ens obliguen a ventilar entre pacient i pacient a la sala, amb el que fa que entri bastant aire fresc, per sort on jo treballo on entra bastant i és agradable. I a més, el que també fem... és entre pacient i pacient, a part de ventilar, hem de netejar la sala completament. He comprat una funda de camilla que el que fa és maniques de plàstic i que puguem netejar-la amb desinfectant, netegem totes les superfícies que hagi pogut tocar el pacient, netegem totes les superfícies que hem pogut tocar nosaltres i a més, jo en el meu cas no faig servir guants perquè va arribar un punt que el col·legi va bastant desaconsellar l'ús de guants, no per res, o sigui, sí que és veritat que ho recomanen, però ara també diuen que, clar, que si et rentes bé les mans, a vegades és inclús millor, perquè amb les mans controles molt més què has tocat, què no has tocat, si està brut, si no està brut. Amb els guants, a vegades, era més difícil de controlar i, a part, perdíem molt tacte i perdíem molt contacte amb el pacient. I jo, per exemple, he optat per treballar sense guants, netejar moltíssim les mans, comprant gels especials per netejar i seguint tots els protocols de neteja que ens ha indicat.
Estem ja a dimecres, això vol dir doncs, que bé, doncs, que ja portes algun dia treballant aquesta setmana. Com ha anat la gent? Has dit abans llista d'espera, Entenc doncs, que la gent realment té moltíssimes ganes d'anar al fisio. Jo ho estava pensant i després de les perruqueries amb la fisioterapeuta és amb la següent que he pensat.
Bueno, hi ha de tot. hi ha gent que els truques, venia, per sort he pogut estar molt en contacte amb els pacients durant el confinament, que intentava bastant sovint enviar els missatges, esteu bé, esteu exercicis, també amb el programa de ràdio hem aconseguit que molta gent doncs, seguís els consells, anava demanant coses i els enviava els programes i els deia, bueno, escolteu això perquè aquesta setmana és interessant, i ja sabia bastant com estava tothom, llavors tenia clar que tenia pacients urgents, perquè hi havia gent que feia un mes que em deia, quan obris, jo vull venir, eh? Quan obris, vull venir. Aquesta és una vessant. I després hi ha la gent que et diu, jo m'esperaré una miqueta. Encara em sembla que no acabo d'estar segur, a fora, no em sento còmode sortint al carrer. És bastant trist, però escolto bastant aquests dies, no em sento còmode sortint al carrer, especialment gent a partir dels 60 anys que et diuen que jo sé que vinc sovint, però aquesta vegada em puc esperar, estic perfecta, no te preocupis, quan pugui sortir ja t'avisaré. I bé, tenim les dues parts i està bé, jo ho entenc perfectament, és 100% respectable. He intentat enviar tants exercicis com he pogut, he intentat fer programes específics perquè la gent no hagués de venir, perquè des del meu punt de vista tot el que podem retardar aquesta entrada, aquest boom de gent als carrers és molt important, i a més perquè també a nivell de consulta, òbviament, jo abans veia, podia veure 10 persones al dia, actualment amb els protocols de neteja és impossible, a no ser que faci, no sé, 14-15 hores al dia, que tampoc és viable a nivell de...
No, no seria la idea, eh? Tampoc cal aquí explotar ara ningú, eh, Berta? No,
a més que amb els epis cansa, vull dir, realment el fet de portar la pantalla, les màscares, la bata, cansa, jo em sento més cansada, al final del dia és com, ostres, que suant molt i és moure molta més, nosaltres treballem amb un polo normalment, no és res molt... Intentem treure'ns pes a sobre i això afegeix complicació i pes. Al final de cada pacient necessites anar al lavabo i baixar-te la màscara i respirar una mica normal. O sigui que, bé, sí, es nota.
Us haureu d'adaptar, igual que ho haurem de fer tots, eh? I més ara que ja s'està dient doncs, que les mascaretes seran d'ús obligatori i realment és una cosa que, per exemple, més cap a l'Àsia, no? I estan molt acostumats, molt avasats aquí. La veritat és que molts ens ha vingut de nou. Però bé, explica'm, hem estat confinats 2 mesos, tu ens has estat donant molts consells. Qui no hagi seguit els teus consells, pot ser que ara, després de 2 mesos, Berta, tingui problemes, eh? Que la que torni al ritme normal es noti carregat, es noti cansat, és possible, oi?
I tant, sí, sí, sens dubte. Inclús els que han seguit els consells i han fet exercici a casa, el fet de sortir i tornar a entrar en una rutina, bé, fa que ja estiguem cansats de per si. Sí que és veritat que si hem estat actius durant el confinament ens ajudarà molt a que el desconfinament sigui més fàcil, però el fet de tornar a la normalitat, a la feina, hi ha molts casos, cada pacient és una història, tothom t'explica els seus casos, des d'avis que han hagut de tenir sí o sí els nets perquè els pares treballaven, fins a pares que han tingut els nens a casa i que estan farts de fer l'escola a casa, fins a gent jove que la que ha sortit a córrer s'ha lesionat turmells, genolls... Bé, hi ha 1.000 casos i, òbviament, sí que es nota. O sigui, jo ara... Cada pacient és treballar, saber com estan, com esteu, saber si, com ha anat el confinament, perquè també hi ha una càrrega de pressió emocional a sobre de no saber què passarà. No, durant molt temps hem estat molt en stand-by, de dir, bueno, i ara què vindrà i quan podrem tornar a sortir al carrer, quan podrem tornar a fer vida normal, uh-huh. I això realment es nota i el cos ho nota.
Exacte, es plasma, no?, el cos, Berta. Jo, sí. Per exemple, mira, a nivell personal, l'altre dia, doncs, després de caminar sempre per bosc, quan es pot sortir a caminar i a fer esport, de sobte hi vaig anar pel poble i de sobte vaig veure gent. I aquesta setmana, doncs, ja he vist gent movent-se, gent a les terrasses. Aquesta normalitat a mi em va crear un xoc personal de dir, uau, hi ha persones, hi ha nens, no? Realment, sí. Tot això també pot ser que el cos l'impacti?
Sí, sí, totalment. Nosaltres, des de la fisioteràpia, especialment des de l'osteopatia, diem que el cos té les tres vessants. Hi ha la vessant física, la vessant emocional i la vessant de l'energia que nosaltres produïm al cos. I és obvi que si no estem bé emocionalment, el cos és el primer que rep. De fet, jo diria que un 85% dels meus pacients moltes vegades treballo temes també emocionals. Òbviament que han acabat rebrotant a un tema físic, però és que la gran majoria és estrès, família... Bé, tenim un còmput de moltíssimes coses i no ens hem d'oblidar que som un. El nostre cos està connectat a tot nivell, el nostre cervell connecta a tot el sistema, el que pensem, el que mengem, el que vivim, tot està connectat amb com funciona el nostre sistema. Si el nostre cervell està saturat, els nostres músculs estaran saturats. Per tant, no és estrany, i no us estrany, i ho dèiem l'altre dia, que si heu estat molts dies a casa, al sortir us noteu estranys, us noteu més fatigats, us noteu més cansats de lo normal. Jo també em pensava que quan sortís tenia unes ganes boges i em menjaria el món. Però acceptar que a vegades hi ha moments que s'ha d'anar fent poquet a poquet i que hem estat, al cap i a la fi, hem estat molts dies a casa. Hem estat quasi 60 dies a casa i és una bestiesa. O sigui, com a humans no estem acostumats. I menys com en aquest país.
Ara m'has fet pensar, Berta, que podríem pràcticament resumir aquest confinament a nivell físic. De sobte és com ens paren de cop, ens quedem parats, després comença a haver-hi el boom de la gent fent exercici dins a casa, no? Sí. Ens deixen sortir, podem fer exercici, la gent es motiva, el que deies, genolls, turmells, que han rebut també les conseqüències d'aquest esport molt de cop, i ara han obert les terrasses i la gent ha deixat de fer esport i ara fa cerveses. És una mica el punt en el que estem, o no?
És espectacular. Jo ahir veia, abans d'ahir, el dilluns veia gent a les 9 del matí fent cerveses. I jo deia, bueno, a veure, estem en un país que estem d'acord que tot ens agrada molt tapeo, però a les 9 del matí no fa falta. Hem passat de tots anar a la muntanya, ara tots anirem al bar, i què serà el següent? Tota l'escola.
Això és el que em referia, que no ens en oblidem, no, Berta? Potser enviem Exacte. Aquest consell, de que realment hem fet esport, hem caminat, hem valorat el que pot ser sortir a caminar, que no ho perdem ara, que no perdem aquest esport que hem incorporat en el confinament.
I els hàbits que hem incorporat, tots hem cuinat molt, inclús la gent m'explica que hem fet el nostre propi pa, i alguna gent em fa gràcia perquè diu i ho hem seguit fent, aquesta setmana ho hem seguit fent, i és com si és que ho has de seguir fent. O sigui, és important que et cuinis, és important que et mimis, és important que donguis espai, ja no dic cada dia, si podem sortir a caminar cada dia és la perfecció, perquè sortint a caminar cada dia ens estalviem molts mals d'esquena. Però fer exercici cada dia, si heu trobat, posem per exemple, no havíeu fet mai ioga i heu provat el ioga i us ha anat bé, seguiu fent ioga. I si heu trobat que sortir una hora cada dia a caminar, o sortir una hora cada dia a córrer, o sortir amb bicicleta, que no ho havíeu fet mai per la muntanya, us va bé, sobretot busqueu espais per trobar aquests moments amb vosaltres mateixos. I qui diu això? Diu la meditació, la cuina, espai amb la vostra parella, espai amb la vostra família, i seguir aquests hàbits que heu adquirit durant aquest temps. Perquè és molt curiós, perquè com que hem tingut temps d'estar a casa, hem fet coses que potser mai no fèiem, però és que són coses que realment ens fan sentir bé i que el nostre cos ho agraeix. El simple fet de cuinar-te, d'arribar a casa i passar-te una hora a cuinar-te per tu mateix, això és dedicar espai a tu mateix. I això el cos ho sap, i nutrir-te bé, n'hem parlat moltíssim aquests dies, important i fonamental, i és perfecte. El problema és que quan entrem a la rutina ens oblidem de que això és important. Però apunteu-vos-ho on vulgueu, però recordeu-vos que durant aquests 2 mesos ens hem cuidat molt més del... Bueno, hi ha excepcions, suposo, però la gran majoria de gent ens hem cuidat molt més, i que ho hem de seguir fent així, perquè és que aquestes rutines, o sigui, hem agafat uns hàbits que ara els hem de seguir perllongant, i és molt important. Òbviament, anar a fer la cervesa és fantàstic, i tornar-nos a veure amb els amics i la gent que fa temps que no veiem, això també ens porta molt benestar, però no fa falta cada dia. Ara sembla que tothom vol quedar cada dia 50.000 quedades. No. Limiteu-vos-ho. A poc a poc. Cada dia una persona. Cada... Sí, és veritat, és que fa molta gràcia, però sembla que el que dèiem abans, no, Cristina? Que sembla que tothom ara... Ai, vinga, ara tots cap a les terrasses. Ahir no hi havia lloc a Girona, a les terrasses. Estaven a tope, no podies menjar, no podies sentar-te. Bé, intentem limitar-nos una miqueta. Igual que dèiem amb l'exercici, doncs la primera setmana, poquet a poquet, i anar veient com el cos millora, el mateix amb la vida social, perquè és que no estem acostumats, per molt que haguem fet 60.000 videotrucades.
Totalment, ara tenim aquesta necessitat humana, però bé, seguim recomanant mesures de seguretat, que aquest avanç a la fase 1 sigui ja per simplement anar avançant cap a la fase 2, que no sigui perquè haguem de tornar enrere.
No, i és molt important, perquè realment des dels hospitals, i si parleu amb metges, infermeres i gent que ha estat a primera línia del Covid, tothom us dirà el mateix, que sembla que la situació està molt millor, però que no descarten rebrots i que no descarten que en algun moment haguem de tornar-nos a confinar. Però aquí és on està la nostra feina, perquè ells ja estan fent la seva feina. La nostra uh-huh. feina és assegurar-nos que prenem les mesures adequades per no contagiar-nos més i perquè els hospitals no es tornin a saturar. I el que dèiem abans de les màscares, jo estic molt d'acord en l'ús de màscara i recomanaria que sobretot no compreu màscares d'aquestes d'ús d'un sol ús. Compreu màscares, hi ha moltíssima gent que s'està dedicant a cosir màscares fantàstiques, màscares que funcionen molt i molt bé, que són de roba, que es poden netejar a la rentadora i que tenen molt més eficàcia que no pas aquestes d'un sol ús. A part que tornem amb el tema plàstic un altre cop,
sí,
que és un drama.
Perquè ja n'estem trobant per tot arreu, de mascaretes.
Sí.
Berta, ha estat un plaer poder compartir amb tu aquest confinament via ràdio. Gràcies per tots els consells que ens has donat. Espero doncs que els nostres oients els hagin seguit i els hi hagin anat bé. I per qualsevol qüestió, Berta, si algú et vol localitzar, on ho pot fer?
Bé, sempre em podeu localitzar al meu correu electrònic, bss@bertaserratsoler, fisioterapiaosteopatia@gmail.com, i sempre també tinc un telèfon de feina que també sempre em podeu localitzar. Estic molt localitzable pràcticament sempre, que és el 623 61 05 23, molt facilet. I qualsevol dubte, qualsevol cosa, i si teniu dubtes encara que us semblin tonteries, em podeu escriure, estaré encantada d'ajudar-vos, de donar-vos facilitats, exercicis, el que necessiteu, i per mi ha sigut un plaer durant aquest temps de confinament poder-vos explicar algunes de les coses que per mi són interessants, i també m'ha donat peu a estar motivada durant el confinament, que ens ha costat en alguns moments. I moltes gràcies, Cristina, per l'oportunitat, i ha sigut de veritat un plaer estar amb vosaltres.
A tu, Berta, moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi molt bé doncs aquest inici de fase 1, acabar aquesta primera setmana de feina.
Moltes gràcies.
El més calent a l'aigüera.
Doncs ara ja sabem com estan vivint aquesta tornada a la feina als centres de fisioteràpia, i ara anem a ampliar la nostra cultura i ho farem a través de la literatura i del nostre company, en Juanjo López, que cada dimecres ens acosta recomanacions perquè anem ampliant la nostra llibreria de casa, que ja sabeu que llegir és molt important. No ho deixeu per demà. Llegiu una mica cada dia, que segur que us transportareu a llocs molt inhòspits. Ja ho veureu. A veure què ens porta avui en Juanjo López.
Benvinguts a Històries entre Tintes, el petit espai literari de l'Aigüera, on dediquem uns minuts a parlar sobre obres que he llegit en algun moment i que per un motiu o un altre vull compartir amb vosaltres perquè també decidiu llegir-la. Avui toca una ressenya ben fresqueta, l'estiu ja s'apropa i tot i el confinament comencem a notar la nostra pell com desapareix el vent fred i arriba la calor. Jo no sé com sou vosaltres, però a mi l'estiu no em venen de gust obres molt denses. Al contrari, necessito obres curtes que captin el meu interès de manera totalment ràpida i que siguin molt, però molt fàcils de llegir. I és per aquest motiu que avui us parlaré d'una obra que em va cautivar des del primer moment i que ha sigut de les poques on he sentit la necessitat de llegir-la molt ràpida per poder, al dia següent, anar a la llibreria i comprar la seva continuació. És una lectura on sents, però més d'un adult ha quedat sorprès per com l'obra ha aconseguit que no pogués parar de llegir. Avui us parlaré de La ciutat de los fantasmas, que forma part de, per ara, la biologia de les cròniques de Cassidy Blake. Està confirmat un tercer volum, però encara no sabem quina serà la data de publicació. La seva escriptora, Victoria Swap, és una autora de fantasia que viu als Estats Units i que té obres mundialment conegudes com Vicious o la saga Sombres de màgia. Però anem pam a pam i comencem amb la sinopsi d'aquest llibre. Des que Cas va estar a punt d'ofegar-se, està bé, sí, es va ofegar, però no li agrada pensar en això, pot córrer el vel que separa els vius dels morts i entrar al món dels esperits. De fet, Jacob, el seu millor amic, és un fantasma. Així que les coses ja són bastant estranyes a la seva vida, però es tornaran encara més estranyes. Quan els pares de la Cassidy, els ofereixen realitzar un programa de televisió sobre els jocs més embruixats del món, la família parteix cap a Edimburg, Escòcia. Allà hi trobaran tombes, castells i passadissos secrets plens de fantasmes. I quan Cass coneix una noia que comparteix el seu do, se n'adona de quant li queda per aprendre del vel i de si mateixa. Cass haurà d'aprendre ràpid. La ciutat dels fantasmes és més perillosa del que havia imaginat. Personalment, trobo que la sinopsis és una de les més interessants i que més m'ha cridat l'atenció de totes les obres que he llegit. A qui no li agrada una bona història amb personatges superempàtics, fantasmes que ronden per les cantonades i llocs plens de misteri? De moment no conec a ningú que no li hagi agradat aquest llibre. La novel·la és de teix juvenil i amb protagonistes que concorden amb la franja d'edat a la qual va dirigida. La narració també està orientada a aquest públic, no presenta major complexitat i és més aviat lleugera, la qual cosa permet una lectura ràpida. I encara que la portada del llibre doni indicis de terror, és més possible parlar de tocs de suspens que d'horror pròpiament dit. Quan aspectes a destacar, l'autora és capaç de crear una atmosfera sobrenatural detallada que permet diferenciar amb claredat el món real del vel. Al seu torn, ens trasllada a Edimburg, ciutat carregada d'activitat fantasmagòrica i llegendes. Dins d'aquesta ciutat, presenta certs jocs que descriu de manera inquietant, com ara el cementiri de Crayfiars, l'avinguda Royal Mile plena de turistes i fantasmes, Grass Market, la plaça de la ciutat i el famós castell d'Edimburg. Totes aquestes localitzacions estan degudament explicades amb la seva respectiva llegenda. En relació als personatges, qui té major protagonisme és la Cass, ja que el llibre està narrat en primera persona des del seu punt de vista i és a través d'ella que es coneix a la resta de personatges. Del Jacob no se'n sap molt, la seva història és desconeguda, però tendeixo a pensar que, per saber la veritat sobre la seva mort i el perquè de la seva presència en el món dels vius, haureu d'esperar els altres llibres de la saga. Lara, per part seva, ajuda a Cass a conèixer més sobre el seu do i li dona certes respostes que ella necessita. El grup que formen la Cass, el Jacob i la Lara funciona. Té una dinàmica molt especial. Per als fanàtics de Harry Potter, es poden trobar moltes referències als llibres, que a vegades es tornen inclús abusives. A nivell personal li agradava molt la saga, he trobat que esmentar alguna cosa sobre el Mac cada 20 pàgines pot no resultar agradable per tothom. En resum, La ciutat dels fantasmes és una novel·la lleugera i ràpida de llegir, que entreté orientada a un públic infantil, juvenil, sense majors pretensions, amb tocs de suspens i misteri i que, malgrat les seves manques i punts fluixos, resulta una bona història que val la pena conèixer, inclús a un públic més adult que li agradin aquest tipus d'històries. Ah, i dues coses importants abans d'acabar. La primera és que ens trobem davant d'una novel·la que no és autoconclusiva, sinó que és el començament d'una saga. El segon llibre, ja publicat, té el nom de Túnel de Huesos i ja el podreu trobar a qualsevol llibreria. És més, la tercera part ja està també anunciada a l'espera de data de publicació. I la segona és que la CW està desenvolupant una sèrie de televisió sobre la ciutat dels fantasmes, d'una hora de duració de cada capítol, per la qual cosa encara tenim molt a veure i llegir sobre la vida de la Cassidy Blake. Doncs fins aquí l'espai d'aquest Històries entre Tintes. Si us ha agradat, em podreu seguir escoltant dins El Més Calent a l'Aigüera, però també em podreu trobar al meu compte d'Instagram anomenat Històries entre Tinta, on us parlo conjuntament amb la meva parella de totes les obres que passen per les nostres mans. Ens tornarem a trobar pròximament. Salut i bona lectura.
Moltíssimes gràcies, Juanjo López, i ara anem a posar-hi un toc de música i ho fem a través dels Sons de Taverna i d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, amb Joan Brugués.
Tot i que no es dedica al món de la cançó, la Clara Sánchez Castro, periodista de professió, ens va sorprendre gratament amb el treball discogràfic anomenat Autorretrat, on s'hi pot trobar aquesta Habanera del Nàufrag, amb lletra seva i música del gran compositor Antoni Mas. Una bona aportació al món de l'habanera amb la col·laboració del grup Parvó. Els escoltem.
Vine'm a buscar quan les bromes negres tenyeixin el mar. Sigues el meu far quan la boira ofegui i no pugui avançar. La platja on vull naufragar a recer de les ones on el vent no fa mal. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar, que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar, que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar. Vine'm a buscar quan l'horitzó fugi i se'm pugui escapar. Sigues el meu far quan crits de gavines m'angoixin el platja on vull naufragar a recer de les ones on el vent no fa mal.
Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar, que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar.
Que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar.
Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar.
Que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense...
Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que? Sabies que L'Escala va patir una greu epidèmia de còlera l'any 1855?
El còlera és una malaltia aguda, diarreica, provocada per una bactèria denominada Vibrio cholerae, que es manifesta com una infecció intestinal, generalment benigna, però que a vegades pot ser greu, produint fins i tot la mort. Una persona pot adquirir aquesta malaltia a través de la ingestió de líquids o menjant aliments contaminats amb la bactèria. Les millores experimentades en els tractaments de les aigües potables a finals del segle XIX l'erradicaren, quasi en la seva totalitat, a casa nostra.
Al segle XIX es produí una epidèmia de còlera de caràcter mundial, que provocà una gran mortalitat. Sembla que arribà a Europa procedent de l'Índia. Ràpidament es propagà per tot el centre europeu fins a arribar al nostre país, sense saber exactament la naturalesa de la malaltia durant un parell de dècades. Filippo Pacini la va descobrir l'any 1854 i posteriorment Jaume Ferran i Clua aconseguí elaborar la primera vacuna.
Tenim coneixement de l'epidèmia de còlera a l'Escala gràcies al doctor Rossend Pi i Puig, nascut a Pals el 1845 i que va exercir la medicina a l'Escala durant 60 anys. El seu treball d'investigació titulat El còlera en la villa de l'Escala, breve reseña de la epidèmia ocurrida en el verano de 1885, ens explica amb tot detall l'arribada, l'evolució i el desenllaç de la malaltia al nostre poble.
La voluntat del doctor Pi era clara. Doy al público una sucinta narración de la pasada epidemia, que, si no ha de brillar por su ornamentación científica ni literaria, tiene cuanto menos el mérito de la oportunidad. Y, bajo este punto de vista, me complazco en creer que, atendida la posibilidad de una nueva invasión colérica o de la evolución de focos no extinguidos aún, puede prestar algún servicio a estos vecinos, que es a lo que principalmente se reducen mis aspiraciones.
Les primeres notícies de l'arribada de l'anomenat temible viajero del Ganges, tal com el denomina el doctor Pi, arribaren de l'Estartí i Torroella, sembrant el pànic en esta tranquila población libre hasta entonces de todo contagio exótico. La primera notícia de la presència del còlera a Torroella de Montgrí la confirmà Rossend Pi, el metge de Torroella, Casimir Valentí, el dia 20 de juliol del 1885.
Ràpidament es convoca la Junta de Sanitat Local per prendre les primeres mesures per evitar l'entrada de la malaltia a l'Escala. El dia 23, però, es produïa el primer cas. Es tractava del majordom d'un mas situat a uns 2 quilòmetres de l'Escala que 3 dies abans havia anat a Torroella.
Els símptomes eren de diarrea profusa, vómitos, calambres, pequeñez del pulso, hundimiento de las facciones, enfriamiento de la piel y voz algo afónica. 2 dies més tard es produïa el segon cas, un home de 57 anys que recollia fems prop del mas anterior. Seria la primera víctima mortal. Va morir l'endemà, el 26 de juliol.
El primer cas dins del poble fou el d'un jove flaquer de 19 anys, en perfecte estat de salut, que va caure desmaiat mentre feinejava l'obrador. Conduït a casa seva, patí un violento ataque, caracteritzado principalmente por pérdida de conocimiento, delirio, rigidez tetánica de los miembros, frialdad marmórea de la piel y extinción del pulso.
Aquell mateix mes encara es produïren 2 casos més. A principis d'agost, l'epidèmia es propagà ràpidament. El dia 7 es presentaren 15 casos, mantenint aquesta tònica fins al dia 16, data en què començà a disminuir, també d'una manera bastant ràpida. Encara que es produïren invasions fins l'últim dia de la Festa Major, el 5 de setembre, data de l'últim contagi conegut.
Una vegada coneguts els primers contagis, la primera decisió que es prengué fou la d'aconseguir diners per fer front a les despeses que havia d'ocasionar una policia higiènica més o menys perfecta. Per subscripció popular i voluntària es recaptaren 2.600 pessetes, que al doctor Pi li semblaren suficients, atès que normalment aquest tipus d'epidèmia sol ser de curta duració.
El municipi estava ben proveït de clorur de zinc i d'àcid fènic, que s'havien comprat en bona quantitat l'any anterior. Això va fer que únicament s'hagueren de comprar 2 altres productes desinfectants, sulfat de ferro i clorur de calç, substàncies molt econòmiques i que es pogueren comprar en grans quantitats.
El doctor Pi lloà la feina de les farmàcies. Las 2 botiques que existen en esta villa no solo estuvieron abundantemente surtidas de cuantos medicamentos podían hacer falta, sino que permanecieron abiertas día y noche durante todo el curso de la epidemia. Circunstancia muy digna de aplauso, atendida la perentoriedad de las indicaciones de los estados graves, que, como es sabido, exigen una terapia pronta y ejecutiva.
També per disposició de la Junta Local de Sanitat, es disposar d'un dipòsit constant de gel, agente indispensable para combatir uno de los accidentes más terribles de la enfermedad.
L'epidèmia es propagà, segons el doctor Pi, en forma de dues variants. La forma clàssica, amb 79 homes i 113 dones infectats, i la forma medular, amb 8 homes i 39 dones. El nombre total d'invasions fou, per tant, de 239 persones, de les quals en moriren 39.
El magnífic treball de Rossend Pi finalitza indicant que «No conservo datos respecto a la edad de los individuos, pero puedo asegurar que la inmensa mayoría pertenecieron a la época de la virilidad y, en menor escala, a la de la vejez».
Laia Bruguera i Ildefons Clos us han presentat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del CEDRA per a Ràdio L'Escala.
Aquí al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 20 de maig tenim un temps radiant. Gaudiu molt d'aquest bon temps, aneu agafant color. Hem estat tancats a casa, però no vol dir que haguem d'estar pàl·lids, que ja és moment de començar a tenir aquest coloret. De moment, doncs, no es pot anar a les platges com nosaltres voldríem. Segurament no podem fer moltes coses com nosaltres voldríem, però sí que podem valorar el que tenim, i aquest és el missatge que us envio avui abans d'acomiadar-me. Avui podem valorar què és lo important a la nostra vida, i això jo crec que ens ho ha portat al confinament. Jo m'acomiado aquí, sóc la Cristina Cantal i us espero aquesta tarda a les 4 al Far. Ja sabeu que ho fem en aquest format molt